Les dames del crim, un podcast dedicat a la novel·la negra i policíaca. Parlarem de llibres, però també d'autors, farem venir historiadors, editors, traductors, llibreters, també molt importants. Parlarem de festivals, de petits o de grans, tot el que ens càpiga dins d'aquest gran sac ple de foscor negra. Bé, doncs ja hem arribat. Avui és el primer dia d'aquest podcast, Les dames del crim. Em dic Lídia Urrutia i el llibre que avui porto ja l'he llegit dues vegades. Per què? Pues perquè em va agradar molt. Em va agradar molt i, de fet, avui m'agradaria molt poder-ho compartir amb tots vosaltres. Però no vull dir el títol. Escolteu-la bé. Aviam, què us ve al cap? Ara sortien aquella mica de campanetes. Estic segura que ja sabeu de quina novel·la parlo. Sí? Pensem una mica? Sí, sí, segur, segur. Estic convençuda que molts de vosaltres l'heu sentida. No us sento, però exacte. És El nom de la rosa d'Umberto Eco. Un llibre que probablement doncs, molts de vosaltres l'haureu llegit i no justament ara, sinó doncs, fa molt temps enrere. Però, de fet, què en recordeu? Perquè quan la vau llegir... Mireu, jo us puc dir que quan l'he retornat a rellegir, curiosament, sabeu què m'ha passat? Que se'm venia la pel·lícula del Jean Connery al cap. És a dir, no ho sé, és una curiositat que també, si pogués ser, doncs m'agradaria estar sapiguer-ho, no? Però bueno, anem directament a la novel·la, que difícilment la podríem classificar, tot i que als escriptors no els agrada classificar ni posar etiquetes. Però sí que és una novel·la que podem trobar, doncs, la part policíaca, podem trobar, evidentment, la part històrica i fins i tot, us diria més, la part gòtica. Bueno, és una novel·la que va ser un best-seller, una de les més importants de la nostra època, tant per com dèiem del contingut històric, com també perquè és molt interessant. Tota la part de la ficció està molt ben escrita. Sabeu que viatjarem cap a l'edat mitjana baixa, concretament, i ens endinsarem dintre d'una abadia que està plena de misteris, de secrets. De fet, si recordem la pel·lícula, veiem el Sean Connery amb el seu ajudant que per aquella terra tota nevada i amb un fred que pela i una ventisca veuen de sobte aquella gran abadia, no? Bueno, doncs si tenim aquesta imatge al cap, que després doncs, sabem que és a Itàlia, que és a la part septentrional dels Alps italians, doncs trobarem filosofia, verins, teologia, llibres prohibits, semiòtica, en Borges, més ben dit, en Conan Doyle. Trobarem també una crítica al riure i trobarem el dimoni i trobarem moltes coses més. Però bueno, començant una mica us diré també que a mi aquest em va cridar molt l'atenció quan el vaig tornar a llegir perquè, clar, tot ho divideix en dies, en hores del dia, perquè tot passa, de fet, en una setmana, passa en 7 dies, no? I aquesta forma de fer-ho, aquests 7 dies, ja tenim una primera part, que podem dir que és una part bastant detectivesca de resoldre. Bé, aviam, estic parlant de resoldre uns crims, però... Què en sabem de l'Umberto Eco? Sabem que aquesta persona li va arribar un manuscrit a les mans i els que entengueu el llibre, o si no, el aneu a comprar, veureu que les primeres 3 o 4 planes parla d'aquest manuscrit, de quan li va caure a les mans i que això ell li va donar tota aquesta idea tan fantàstica per poder fer el llibre. Aleshores, quan l'Umberto Eco va començar a escriure, en allà també li van arribar el del Borges, que ell, inspirat perquè era amic d'ell, hi ha un personatge del llibre que es diu Jorge Burgos, que és cec, que després en parlarem, que ell es va inspirar en això. Bueno, però, aviam, l'Umberto Eco va néixer a Itàlia, va morir a Milà, i és famós per les seves obres de ficció. Tots recordarem també el Pèndulo de Foucault, després ha fet un escrit molt interessant sobre la bellesa en ve alta, i les seves obres són de molt interès i sempre hi ha un tret filosòfic. A part que ell era un estudiós del temps medieval, però hi ha un tret filosòfic perquè era un gran coneixedor de Santo Tomàs d'Aquino i d'aquesta cultura medieval que estàvem parlant, no? I llavors en les seves obres sempre hi trobem algun tret, no? Potser molts de vosaltres direu, bueno, però aviam, aquest llibre d'on ve el nom? Perquè el nom de la Rosa, mira, això sí que no m'ho invento jo, eh? Ell diu, tan clar com us ho dic ara, diu, la solució, òbviament, era, tenia ganes d'enverinar un monjo. Això és el que ell diu? Quan comença a pensar en això, no? Ell volia posar altres noms, com l'abadia del crim, però la va descartar una mica perquè bueno, per tot el tema que semblava més d'intriga policíaca i tal. Després, el narrador, és Lazzo de Melk, també li volia posar aquest nom, però al final va caure el nom de la Rosa. I ell diu concretament, me gustó, porque la Rosa es una figura simbólica tan densa que por tener tantos significados ya casi los ha perdido todos. Rosa mística, la guerra de las dos rosas, rosa fresca toda fragancia, gracias por las espléndidas rosas, etc. Bueno, després de dir tot això, em sembla que vaig ordenar una mica les idees, perquè, a veure, si parlem del llibre del nom de la Rosa amb tots els seus secrets, com us he dit, Eco ens situa a l'edat mitjana europea baixa, i concretament a l'hivern de 1327, que aleshores teníem el papa Sant Joan, bueno, Sant no, Joan XXII. Aquesta època, amb l'edat mitjana, hi havia, com us ho diria jo, una forta polarització, una divisió, per dir d'alguna manera, política-religiosa. I això ho podem veure en bastants personatges de la novel·la. La història del patiment dels franciscans, els franciscans, en els últims anys, estaven molt aferrats a què predicaven la seva pobresa de Jesucrist. I llavors, per part del papa, van ser rebutjats. I ens dius, home, sí, sí, van ser rebutjats, però és que és molt fàcil, la resposta. Perquè l'Església s'estava enriquint cada cop més i l'expansió dels franciscans els era una nosa. Per tant, els van considerar fins i tot heretges. Bé, quan entrem en el llibre ens trobem amb aquest narrador, un novici, que és Lazzo de Melk, que és un aprenent de monjo, i que acompanya a Guillermo de Baskerville, que el Guillermo de Baskerville havia sigut un antic inquisidor que ho va deixar. El que passa que és un franciscà, que és un gran pedagog i, a més, un gran lingüista. És un gran seguidor de la cultura escolàstica i aleshores, de fet, el criden perquè en el monestir de Cadenà s'ha de celebrar una reunió amb uns quants delegats del papa i després també de franciscans. Bueno, hi ha benedictins, hi ha franciscans, els delegats del papa. Però bueno, el que ens podem imaginar és que aquesta abadia, de fet, és famosa per tindre una immensa biblioteca, però immensa, però a més laberíntica. I a la laberíntica hi tindria de posar més èmfasi, perquè, de fet, la biblioteca seria com un personatge més d'aquesta trama. És una part molt important. I per accedir-hi és molt difícil, doncs perquè hi ha unes normes d'accés molt estrictes. De fet, aquell que parlàvem abans, que és el Jorge de Burgos, la figura que dèiem que es va inspirar en Borges, el seu amic, havia sigut l'exbibliotecari, i aquesta persona és cega. El Guillermo de Baskerville, bueno, en aquesta reunió, quan arriba, tindrà un problema. Tindrà un problema perquè hi ha hagut, diguem-ne, una mort. Una mort que tot seguint hi haurà uns quantes més, i és clar, el fet que hi hagi aquest està mort, a l'abat de l'abadia li diu, escolta, ho vas d'esbrinar, perquè si no aquesta reunió bueno, pot acabar malament i fins i tot pot acabar doncs, que no es faci. No? Aleshores, el que sí és veritat és que aquests monjos, de fet, n'hi ha molts que també, el que estan a l'abadia, són supersticiosos, perquè aquest mateix Jorge de Burgos, aquest monjo sec, el consideren com te diria, una persona que instiga aquestes supersticions que ha fet amb els monjos, no? I de fet, hi ha un llibre que és el segon llibre poètic d'Aristòtils, que en aquí es va desenvolupant tota la trama. Per això hi ha aquest accés tan restringit a la biblioteca. Bé, Guillermo i Atzo, doncs, sigilosament, ja us ho podeu imaginar, el que volen és entrar en aquesta biblioteca, a veure què està passant, saltar-se les normes i, de fet, anar descobrint aquests morts que aniran, de fet, lligades, sobretot amb aquest llibre que dic, aquest llibre poètic d'Aristòtil, no? Que, de fet, a la realitat és un llibre que no s'ha trobat. Guillermo ha descobert la fantàstica i laberíntica biblioteca, que també la teniu en el llibre, eh? Va veure ben explicada. I a més a més, també veurem en tota la trama quin mètode utilitza científic i amb el seu raonament per anar arribant, no? Aleshores, m'he permès el luxe de posar com tres nivells, que això també a alguns escriptors no els agradaria, eh? Però, bueno, parlo d'un primer nivell perquè aquesta reunió amb els franciscans i els representants del papa sí que es farà, però enmig de tota aquesta trama tan embolicada i de més, com molt enigmàtica, no? I el Guillermo i el seu detectiu, l'Atzo, hauran d'afanyar-se a descobrir, de fet, com qui és l'assassí? I a més, per què mata? Perquè allà dintre tots són monjos, a part de tots els que treballen a les cuines, etc etc. Per tant, aquí ja trobem una trama com detectivesca. Al segon nivell, entrem en un contingut més històric, on ens parla d'aquests canvis polítics i religiosos i que en aquella època, que pensem que estem parlant de l'època de la Inquisició. De fet, els monjos, i sobretot doncs, els que manaven més, no els hi agradava gaire que la gent del poble sapigués més. Ells utilitzaven el llatí. I llavors en aquell moment també hi havia moltes agrupacions cristianes, agrupacions satàniques, després hi havia aquesta confrontació que us he comentat entre franciscans i dominics, els benedictins, i el dit llibre de fet ens deixa palès que aquests franciscans amb èpoques anteriors és el que us deia, els havien considerat heretges, no? Perquè ells, d'alguna manera, predicaven la pobresa, no? I la història del patiment d'aquests franciscans, bueno, també és la veritat, és un dels fils conductors d'aquesta novel·la. Molts dels personatges que hi trobem, ben bé, que jo recordi, 3 o 4, són reals. Però, bueno, us puc dir, per exemple, és el Bernardo de Guí, que és un inquisidor que... i l'Humberto Casale, i etc. I llavors ens trobem amb el tercer nivell. Aquest és una mica més complexa, perquè aquest tercer nivell és el més filosòfic. I aleshores aquí de vegades és veritat que la novel·la, les 100 primeres pàgines, no et diré que es facin una mica carregoses, però sí que són difícils d'anar digerint, perquè hi ha moltes converses filosòfiques, com us ara us vaig a dir, perquè parlen molt de lo diví i de lo pagà, perquè parlen molt també de lo profà i de lo diví, i parlen del riure, que ho consideren doncs, que el riure és bueno, com un pecat quasi bé, no? Del viure, de la serietat. També... De fet, de la vida real, fins i tot, no? De la necessitat del que us comentava abans. La Bíblia estava escrita en llatí. Aleshores, no interessava que la gent del poble sapigués més. No els interessava gens. I fins i tot quan arriba un dels inquisidors, de fet, el Bernardo de Guí, si no vaig errada, quan sap que hi ha aquests assassinats, ell no busca dintre del monestir, ell busca en fora, busca els culpables a fora, al poble, no? Bé, doncs, un cop dit això... Ara m'agradaria parlar amb en Josep Lluís Martín Verbois.
Oh.
Hola, què tal, Josep
què
Lluís?
Què tal? Molt bé.
Bona tarda. Ja estem,
bona tarda.
Estem en directe. Aviam, ens fa molta il·lusió entrevistar el Josep Lluís Martín i Verbois, sabatellenc, Sabadellenc i, bueno, el que ens interessa ara, és escriptor. De fet, jo aquí, no sé si m'equivoco, Josep Lluís, o Pep, què t'agrada més que et diguem?
Pep,
oi?
Sí, vale. Sí, sí.
Molt bé, Pep. Jo he estat mirant i crec que tens com 12 publicacions teus, ho dic bé tot això?
Més, 18 ara, però sóc del 18, sí.
Ai, molt bé. Bueno, doncs el Pep, que el direm Pep, evidentment, ens està dient que té aquestes 18 publicacions i aquest sabadellenc és doctor en història i una cosa molt important, és membre del Cercle Homs, que segur que molts vosaltres... Jo segur, ja ho dic així d'entrada, però l'he vist...
Això és molt important, diu.
Home, del que parlarem. No, però és... A veure, jo en el Pep el conec personalment i és un home encantador. A més, l'he vist... que t'ha entrevistat el Xavier Grasset alguna vegada? Jo t'he vist dues vegades
sí,
a la televisió.
Sí, que va quedar un llibre, intento anar a fer promoció.
Home, no, però està molt bé, tu, és veritat. Bueno, nosaltres hem parlat d'aquest llibre del El nombre de la rosa, que em surt de dir un català, perquè de fet n'hi ha una traducció catalana, el que passa que el que ha corregut més és en castellà, no?
En castellà, sí.
I aleshores, com que hem parlat d'aquestes tres vessants que ens dona el llibre, la part detectivesca, la històrica i la filosòfica, en Pep, aquí, bueno, us podeu imaginar, Jo primer li faig la primera pregunta. Aviam, anem a veure. Aquesta ciència deductiva o aquest raonament deductiu, que és el fil conductor de la novel·la, té un cert paral·lelisme que Eco ens dona a entendre. Jo he posat aquí, aviam, Guillermo de Baskerville versus Sherlock, i Atzo versus Watson. Què ens en pots dir d'això, Pep?
Bueno, que Humberto Eco, que era un fan de Sherlock Holmes i Conan Doyle, doncs ho transmet, fa la novel·la que ell vol, no? Que després és un èxit. Jo diria que és tan èxit com Sherlock Holmes, que perdrà, que amb El nom de la rosa, vull dir, hi ha vegades, bueno, jo crec que a vegades veient inclús la pel·lícula és més la pel·lícula del nom de la rosa és més bona que inclús algunes de les pel·lis de Sherlock Holmes, saps?
Mira, és molt bo això que estàs dient, perquè jo quan el llegia per segona vegada pensava, se m'estan posant endavant les imatges de la pel·lícula, perquè és una molt bona pel·lícula, digues.
És molt bona pel·lícula, i què fa? Doncs, agafa, i aquesta referència que té de Sherlock Holmes, doncs ja la mostra amb el personatge principal, com tu dius, no?, que és en Guillermo de Baskerville.
Sí.
Que, clar, ja Guillermo de Baskerville ja és un dels personatges del gos dels Baskerville, no? I ja està fet intencionadament.
Clar.
I clar, llavors, com tot bon detectiu, ara s'enfadaran els més de novel·la negra, però tot bon detectiu té un ajudant que no en sap tant, que és més innocent tot, per no dir un tot, i que fa que tregui tot aquest detectiu que és tan bo, doncs encara el fa més bo, no? Perquè el personatge, doncs, destaca molt més que el seu company.
Clar.
I aquest és l'Atzo, no? I sí, és una clocada d'ull, no?, aquest tipus de novel·la, i ell doncs, l'ambienta en l'època medieval, per no posar-lo al segle XIX, que és el que fa normalment tothom, no? Que
clar,
és posar sempre al segle XIX, no?
Tu parles del llibre del Sauesso de Baskerville, no? És aquest,
sí, el gos,
correcte.
Sí, perquè... sí, agafa això, perquè el personatge principal és en Harry de Baskerville, i clar, és el gos de Baskerville de la zona. Llavors, clar, ell agafa aquest títol, ja li serveix per aquest cognom, i a partir d'aquí fa un Sherlock Holmes medieval, que és capellà, i que, bueno, és el Sherlock Holmes, però ja dic, en època medieval.
Escolta'm una cosa, i llavors, aquesta època medieval, quan per exemple, posem pel cas que estem llegint el Sauesso, el gos de Baskerville, no?
Sí.
Aquestes dues èpoques poden referir-se, com se diria jo, com si fos la mateixa època, o sigui, la manera de deductiva que té en Guillermo és com si juntéssim dues èpoques amb una mateixa. No sé si m'explico bé amb aquesta pregunta.
Sí, sé què vols dir. Sí, les històries són dues històries diferents,
sí.
Perquè aquí no hi ha ni gos, en la rosa no hi ha ni gos així, però sí que hi ha un misteri, evidentment, i que està molt ben buscat, està molt ben buscat i que jo crec que fins al final no te'n dones compte una mica de què va la història, no? Bueno, o no saps ben bé què està passant, només vas veient morts,
sí.
I quan ja sembla que ho tens ja te'l fa un gir, no? I que és el que feia en Conan Doyle, fa un gir final i et desmunta, i en canvi en el gos es va escriure, bueno, la història que tens, el bo que té aquesta història és que no saps si el gos existeix o no existeix, i no ho sabràs fins al final del llibre, que aquí està bé, que portar l'emoció fins al final, no? Si no saps si és el gos o és algú de gos, o és algú que mata i que va deixant petjades de mentida i que perquè es pensin que és un gos, no? Llavors, ara, les dues històries són diferents, una és medieval, l'altra és d'època moderna, però bueno, la tècnica que feia servir Sherlock Holmes també la fa servir Guillermo de Baskerville. Vull dir, la qüestió és la deducció i a partir de les pistes arribar a conclusions. I aquest és el mateix, saps? Vull dir, la història, sí, el personatge és el mateix, eh? Vull dir,
perquè a mi li agradava el Sherlock en l'Eco?
Sí, sí.
Sí, a veure, digue'ns.
Sí, no, perquè a més va arribar a fer un llibre, a veure si que es deia El signo de los tres, que curiosament, Conan Doyle amb Sherlock Holmes té un llibre que es diu El signe dels quatre. Diu, el signe dels tres, diu Dupin, Holmes i Pierce. Sí, Dupin era el famós detectiu Dupin, de Gran Poe, el Holmes, sí. Ja el tenim, i el Pierce aquest era el creador de la, diguéssim, ara com ho diríem això ara, perquè és el fundador del pragmatisme i de la semàntica moderna. Ah, llavors, ell també, tot aquest tema de la semàntica, Eco era un expert en això.
Sí.
I la qüestió era, doncs això, l'estudi comparatiu o estudiar del sistema dels signes, no? A partir de signes i de senyals, doncs interpretar coses. Clar, i Eco era un crac amb això, no? I clar, i això és Sherlock Holmes, i és el Guillermo de Baskerville.
Clar. Era semiòleg, oi que sí? Era
Llavors, clar, ell agafa així, i va fer aquest llibre l'any 89 que va publicar Lumen, que és difícil de trobar avui en dia, però que aquí se'l veia i aquí pot... I són una sèrie de textos més acadèmics, doncs, explicant això, el tema aquest dels senyals i dels signes per poder, doncs, entendre, doncs, això, Sherlock Holmes i tota aquesta gent, no? Que a partir de cosetes que nosaltres no veiem i ells veien, doncs, pots això, no? O sigui, ara m'ho invento, eh? Podria ser com amb en Sherlock Holmes feien, doncs, el Sherlock deia, arribava algú a la seva consulta i deia... Sí. Ostres, aquest senyor ve de tal puesto, només pinant-li les botes, no? I té aquests diners, oh, perquè aquestes botes estan gastades, aquest tipus de terra, només es pot trobar aquesta part de Londres, no sé què, i clar, i això ens... Bueno, doncs aquestes coses que no fixem, que només haguéssim dit, oi, que guarres que porta les botes, doncs ell deia tot això, però no havia passat, no?
Clar.
Doncs aquestes petites coses, aquestes senyals, doncs també les feia... Clar, és que és això, és agafar... Que a més hi ha una cosa curiosa, no? Que ara quan em vas dir per participar, vaig començar a pensar, dic, bueno, deixa'm... I clar, també tens un Sherlock que era, no sé si era, podríem dir, misògen o misàntropo, ho tenia tot, eh? I fixa't, que no es va casar mai va tindre una dona.
És veritat.
Bueno, sí que era la Irene Adler, com un personatge així com...
Sí.
Com un quasi bé un déu, no? Perquè és l'única dona que l'havia aconseguit enganyar.
Com una musa, vols dir, com
una
musa.
Sí,
eh?
sí, que no d'això, i ell no va voler, i ell no es va casar mai, sempre era molt... molt aresta amb les dones,
fixa't
que, clar, que el personatge del Baskerville és un capellà que no es casarà mai, tampoc.
No, tens
vull dir que
raó,
que
tant.
Sembla una tonteria, però vull dir que és un personatge que no sé... I això vaig caure, ostres, mira, veus? I en canvi l'Atso sí que cau a la carn femenina.
Pobret.
I el Watson, pobret, i en Watson sempre... I en Watson es va arribar a casar, va tenir un parell de dones. O sigui que...
Bueno, també que, quadra una miqueta.
Clar, va quadrant, no? O sigui, un és més allò ferm i recte, i d'aquí no em separaré, jo sóc un tio, saps, amb les meves creences, i l'altre, doncs, bueno, era un mortal, l'altre era un mortal com tots nosaltres.
Escolta'm una cosa, quin és el nom del llibre que ens has dit que costaria molt de trobar ara fa un moment?
Sí, el signe dels tres.
Ah, perquè que ja ara aviat, ja la setmana, el llibre antic de segona mà,
sí,
al Passeig de Gràcia.
Sí, a partir de divendres.
Escolta, doncs, poder que la gent se'ns animi i vagi cap allà i a veure si troba alguna...
Per internet segur que... Per internet segur que el deuen trobar, vull dir... Jo vaig tenir fa anys, vull dir, és allò que llegeixes, el deixes i no sé què...
Bueno, és que això és com una malaltia, allò dels llibres, vull dir que quan el tens... Escolta'm una cosa...
Sí que ocupen espai, la gent diu...
Bueno, sí. Mira, jo m'acabo de comprar una altra estanteria, perquè la novel·la negra, no sé què passa, que se'n va creixent, i ja no em cap... A menys la negra. Escolta'm una cosa, hi ha algun Moriarty per allà? Tu creus que n'hi ha algun? Ara et faig una pregunta que jo, ara sóc molt animal, el que et diré, però
sí.
Com que me l'he llegit dues vegades, ja ara me l'he llegit últimament, quan sí. Jo començo a llegir el Bernardo de Gui, que és aquell inquisidor que arriba, que en lloc de buscar,
sí.
En lloc de buscar l'assassí, diguéssim, no? El perquè sí. Mata i a dintre de l'abadia, ell sí. Se'n va fora al poble, a tocar els nassos els de fora, que dius, bueno, però si aquí no entra ningú, vull dir que d'alguna manera... I doncs jo pensava, això ja és una mica rebuscat, pot ser un Moriarty aquest o què?
Podria ser un Moriarty, però s'hagués anat més en contra encara, contra el, bueno, amb el Guillem ja tenen les seves coses, no? Però potser això, sí, clar, com a dolent de la pel·lícula, no, jo crec que no interfereix, bueno, del llibre no interfereix, no? O sigui, està allà, sí que... Però clar, hauria sigut un contacte més directe, no? Perquè
sí.
Moriarty també Moriarty el tenim modelitzat, eh? Si sí, el tema Sherlock Holmes,
sí,
perquè és Moriarty és un personatge que només va sortir en el problema final, que és una de les petites històries que va fer Conan Doyle.
M'agrada molt que ho expliquis, això, sí.
I el surt també, l'anomena la Vall de la Por, vull dir, la gent s'ha pensat, jo crec que una mica, els que som jovenets, ja tenim 40 i algo, quan érem petits feien uns dibuixos animats per la tele, que eren uns gossos, que era el Sherlock Holmes,
sí, i
el Moriarty sempre era el dolent i sempre sortia tots els capítols.
Sí, tu, és veritat, això.
I això ha calat a la gent com si el Moriarty sempre, i quan fa totes les pel·lícules modernes, sempre és el dolent, és el Moriarty, però el Moriarty només va sortir un conte d'un relat petit, saps? Un d'aquests relats...
O sigui, que el tenim com mitificat, vull dir que realment...
Perquè sempre hem de buscar sempre el nostre contrari, no? Si Superman té l'Ex Luthor, no? El Batman té el Joker, per dir alguna cosa. Sempre ha d'haver-hi el bo
sí,
i el dolent, no?
El bo i el
no?
Dolent, sí, tens raó, clar, és veritat.
I ell, clar, llavors, clar, Sherlock Holmes no tenia un enemic per poder-se enfrontar, no hi havia ningú tan intel·ligent. I, bueno, pues, la gent ha dit, bueno, pues el Moriarty, no? Aquí el dolent, bueno, tampoc descobrirem res ara a tots els que ens escolten, no? Però
no.
Aquí és el Jorge de Burgos,
hombre,
no?
Hombre, sí,
però
tant.
Burgos, però, clar, Jorge de Burgos és Jorge Luis Borges.
Exacte,
clar,
sí, és
fantàstic. És en Borges, no?
Sí.
Que, clar, aquí Eco, el tic d'això, no? Clar, aquest home savi i sec. Que
és
que
així.
Està, que
eren
està
amics, oi que sí? Eren amics, oi, Pep?
Crec que sí.
Sí,
que
em sembla que sí, que eren amics.
I clar, aquesta sabidoria, doncs, aquest d'això, no? De no arribar a aquests llibres prohibits, no?
Sí.
I arribar al màxim al fanatisme, al màxim extrem,
sí,
no?
Sí, perquè de fet llegia que crec que aquest segon, el llibre aquest d'Aristòtels, que és la segona,
sí.
Crec que no s'ha trobat en realitat, o sigui que,
sí,
que de fet és
sí,
un
sí,
llibre
sí.
Que s'ha estat buscat i que no han trobat els primers. Bueno, Pep, t'agraïm molt la teva col·laboració, perquè a més ens aclareixes, perquè de vegades és allò de dir, ai sí, mira el Sherlock, aquí quina gràcia. No, vull dir, penso que està molt bé de parlar amb una persona experta en aquests temes. A més, jo et conec, vas estar al festival amb nosaltres,
sí,
i vas
primer,
fer una gran
sí.
Ponència, i la veritat, no, és que és veritat, m'ha fet molta il·lusió que estiguessis aquí amb nosaltres a la ràdio.
Doncs jo encantat, i les
doncs,
vegades que necessitis.
Molt bé, moltes gràcies, i ens veurem. Adéu, adéu, Pep,
adéu.
Adéu. Com us he comentat abans, aquest llibre el vaig llegir fa molts anys. De fet, jo crec que el vaig llegir una mica massa de pressa, fins i tot, eh? Crec que sí. I amb aquesta segona lectura, la veritat és que he gaudit molt. He gaudit molt perquè he trobat aquesta trama detectivesca, la resolució d'un crim a l'abadia, i amb aquesta ambientació tan exquisita. De fet, fan que aquest llibre, que el podem llegir de moltes maneres, i el que sí... és important, és que hi ha moltes cites en llatí. Aleshores, jo, amb aquesta segona, vaig dir, bueno, doncs saps què? Aniré mirant de traduir, a veure què entenc, a veure què no entenc, i és veritat que algunes coses sí que s'entenen, però nois, saps què vaig fer? Vaig entrar a internet i em van sortir totes les frases. I les vaig anar apuntant en el llibre, cosa que em va anar bé, no? Però, bueno, escolta, si no ho voleu fer, tampoc passa res. Vull dir, totes les maneres de llegir-lo són bones, des de la fase, des de la part històrica, des de la part policíaca, o si us ho voleu endinsar més amb tot això que us dic, no? El llenguatge és molt ric i les descripcions són molt bones i si no l'estradiu, doncs tampoc passa res, tu. És un llibre llibre, per mi, espectacular. L'he retrobat. Però, bueno, espero que us vingui moltes ganes de llegir. I El nom de la Rosa podeu fer, els que no l'heu llegit, doncs endavant, i els que ja l'heu llegit, doncs va, fem una segona lectura, que segur, 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 que hi trobareu molts detalls.